Sempre havia volgut ser mare, però com van anar passant els anys i no vaig trobar una parella amb qui formar una família, vaig decidir fer-ho jo sola.
I vaig buscar informació a les xarxes i em vaig apuntar amb alguna associació de mares solteres per decisió i que m'informessin també una mica amb què s'hi trobaven o viure una mica les experiències que podien tindre, que la veritat és que em va servir molt.
Soc mare soltera com a persona divorciada, però crec que us interessaria molt més el testimoni de la meva mare, que va ser una dona que es va divorciar amb 4 fills, després en va tenir 2 més, es va tornar a divorciar, i ha estat, doncs, això, una dona que ha tirat endavant 6 fills, ella sola, una dona amb molta empenta i per exemple, les seves amigues a vegades havien comentat quan es trobaven en una situació difícil, deien, ostres, ara què faria la Sílvia en aquest moment?
En un primer moment, tot se'm feia difícil justament per aquesta suposada idea platònica de la família. I de sobte, tot va canviar. I vaig afrontar la maternitat sola, amb 2 nens de la mateixa edat.
No tens a ningú al costat de qui esperar que faci coses que no fa. I en aquest sentit, potser sentir-te sol quan estàs acompanyat és pitjor que sentir-te sol quan estàs sol.
No pots consultar les decisions, les has de prendre tu sola, no pots consultar-ho amb ningú, no és una decisió compartida, no? Per més que puguis parlar-ne amb la gent, doncs al final és una decisió que has de prendre sola, no? I a mi aquesta soledat potser és una de les coses que m'han pesat.
Jo prenc totes les decisions sense haver-me de barallar amb ningú, però també em toca estar de guàrdia sempre i sobretot a les nits.
El confinar-nos, doncs, va ser molt dur, perquè són 24 hores amb una nena que molta gent a vegades et diu, bueno, clar, jo també estic sola, que el meu home treballa tot el dia, i penses, no és el mateix, de veritat que no és el mateix. I és molt diferent no tindre gens de temps per tu.
Si estàs fent el sopar no pots estar fent banyeres, de manera que t'has d'organitzar moltíssim més i has de pensar en dies vista com anirà això, el menjar, el sopar, el tal, no? A més, treballes i necessites d'algú que t'ajudi.
Quan tens una bona tribu, gent que et pot ajudar al voltant, siguin avis, amics, amigues, germans, una bona xarxa de suport, si la tens o no la tens, canvia molt la cosa.
Per sort, la meva mare em va ajudar i durant un any vaig viure amb ella. Jo crec que pels meus fills la meva mare és molt més que una àvia.
O trobar algú que en un moment donat et permeti fer una escapada, perquè necessites fer aquella escapada de dir necessito sentir-me en part de mare, també dona al 100%, no? Necessito poder anar a fer una cervesa amb les amigues.
La veritat és que ni jo ni la meva filla hem patit cap mena de prejudici. Ella ha sabut des d'un principi que no té pare i ho ha portat bé. Almenys fins ara no ha mostrat cap trauma.
En algun moment, doncs, algun nen o alguna nena de la seva classe doncs, li farà algun comentari. Ah, no, tu no, perquè no tens pare. O així. Però ella no, de moment no li afecta.
Sobretot quan coneixes a una persona hi ha molts prejudicis de com condicionarà el fet de tenir una filla a la vida de parella. Fins i tot si hi ha un pare allà de fons, com perjudicarà això a la relació?
A l'hora de trobar parella, doncs trobo que és com poc íntim, perquè com s'ha de demanar ajuda als avis o a altres per deixar la nena, doncs ja saben que hi ha rotllo. Però al final ja es passa de tot.
He passat a compartir la vida amb una altra persona que també aportava els seus fills, en aquest cas una relació anterior. Era un model de família diferent, i et planteges en com li explicaràs al teu fill si en un moment donat li has d'explicar o si directament el criaràs educant-lo amb la diversitat de models de família que avui dia en tenim, no? Que no és el papa i la mama, sinó que n'hi ha moments que n'hi ha 2 papes o que n'hi ha 2 mames o que n'hi ha un.
Des de fa 3 anys que tinc parella i des de fa 1 any que vivim junts, formant una nova família, molt diferent d'aquella idea platònica que tenia. La sort és que ara sé que es pot ser una nova família amb moltes mares i pares, els fills no són nostres, criem en societat i hauria de ser responsabilitat de totes facilitar la criança.
Penso que és una opció molt bona. Jo, ara que tinc amigues més joves, en un moment donat que dubten, recomano que es faci aquesta opció, no? Per tenir més problemes, menys sí, com els podries tenir amb un fill en parella, no? Jo crec que també vaig fer aquesta opció, però hauria pogut no fer-la. Això ho he pensat moltíssimes vegades. Hauria pogut no prendre aquesta opció i seguiria vivint bé i feliç, però m'hauria perdut molt, molt, molt.
Va passant el temps, la criatura es va fent gran, les coses de la logística familiar es tornen un pèl més fàcils i els moments de llibertat, de criança amb la meva filla, jo això no les canvio per res del món.
L'adopció és la trobada entre dues necessitats, la necessitat d'una criatura de tenir una mare, un pare, una família, i la necessitat d'una persona o de dues de formar una família.
Vaig decidir adoptar la meva filla.
La meva experiència d'adopció va ser bastant accidentada, però és de fa gairebé 20 anys i potser les coses hagin millorat.
Passant per aquest procés tu sola, sents moltes coses que són desagradables, però que com estàs en una posició doncs, de vulnerabilitat no pots respondre perquè t'hi jugues a aconseguir el certificat, però tampoc tens després ningú que et consoli quan arribes a casa.
Vaig prendre l'opció i vaig començar tot el procés. Durant tot el temps, que van ser 3 anys, sempre vaig visualitzar tot molt positiu. Intentava no veure les dificultats, els problemes que podia tenir.
Em ve al cap un aforisme africà que diu que per pujar un fill fa falta tot un poble, o sigui que al meu parer ser un o dos tampoc marca tant la diferència.
En el procediment d'aconseguir la idoneïtat, a les mares solteres se'ns sotmet a una vigilància encara més gran. Estem sota sospita, les nostres intencions, la nostra capacitat estan més vigilades, més examinades que la d'altres famílies.
És que en l'adopció, sobretot si és internacional, hi ha elements culturals molt forts que algunes vegades no els tenim en compte i acaben sabotejant el procés. És a dir, que la llei d'un país pot dir que una persona sola pot adoptar, però si els que fan l'assignació tenen un viatge religiós o cultural en contra, doncs realment ho poden sabotejar.
Actualment a Catalunya tenim molts pocs països que ens acceptin perquè les legislacions dels països també doncs, són les que marquen les pautes i per ara doncs, per les mares soles hi ha molt poques opcions perquè doncs, la gran majoria considera que una criatura ha de tenir pare i mare.
Cal pensar que un nen el que necessita és que l'estimin, sigui una persona o sigui dues, però el més fonamental és que se l'estimi. I, per tant, s'ha de perdre la por aquesta que tindrà una mancança, no? Que si està només amb una mare li faltarà una figura, doncs no és així.
Les famílies monoparentals no tenen les mateixes proteccions socials que les famílies nombroses o altres col·lectius, que n'hi ha un munt.
Els fills nascuts en una família monoparental tenen només 16 setmanes de cures del permís laboral de la baixa de maternitat contra les 32 setmanes que tenen els fills de les famílies amb dos progenitors.
A nivell econòmic, doncs, clar, és complicat quan tens només un sou a casa, però bueno, viure... Les persones que viuen soles també a nivell econòmic tenen és un repte. El món no està fet per viure sol.
Vaig haver de deixar de fer moltes coses, sobretot en l'època de la guarderia i els bolquers. Allò era un pou sense fons. I ara és el consumisme. Això no s'acaba mai.
És que quan surts de la suposada normalitat, tot és més difícil. I més enllà dels habituals descomptes per bessons i d'una pensió molt justa, no hi ha res que ajudi a poder criar els teus fills d'una manera més bonica i més agradable.
M'agradaria mostrar la meva indignació pel fet que patim discriminació institucional. Per exemple, la llei permet la nostra opció, però en canvi no tenim cap llei que ens reconegui. I què provoca això? Doncs moltes injustícies, com ara una discriminació econòmica a l'hora de fer la declaració de la renda.
Cal tenir una reducció de jornada a càrrec d'un menor, cotitzes el 100%. Amb ERTOs i tot plegat m'ha quedat un sou de 475 i les ajudes no m'arriben perquè cotitzo 100%. Amb tot això doncs, em va agafar una depressió, estic amb ansietat, estic amb medicació i bueno, a mi el meu problema principal ha sigut el Covid, com tothom, però sumat amb que sóc mare soltera per elecció, sóc molt feliç, però a la vegada estic molt preocupada i ho passo molt malament.
Ara estic convençuda que les persones que trien criar en solitari són molt valentes o valents, perquè no s'espera que així sigui i poc està pensat per facilitar-ho.